5 minuts mal comptats i seran les 8.
Estàs preparat a sentir aquesta música els pròxims dies? Ens acompanyaràs el nostre himne fins a la Champions, eh?
A sac. Anirem amb aquesta sintonia cap a Nàpols. Si Déu vol, dilluns tot costa especial des de...
Allà la posen bastant, m'han dit.
Sí?
Sí.
I t'exhibiràs en algun local?
Vaig en viatge professional.
Bruixi de treball.
A veure, Ricard, més enllà de les dades que ens has aportat, què creus que persegueix Setién fent jugar el Barça d'aquesta manera i no deixant-se anar a... Vinga, doncs, si la gent xiula i s'impacienta, tirem endavant i que sigui el que Déu vulgui.
Mira, primer, respondre a les seves conviccions, ho ha fet a tot arreu. Per ell és necessari el control de la sortida perquè té la sensació que ataca millor si surt des del darrere amb control. I segon, jo crec que explotar un regal que no ha tingut mai, que és tenir el millor porter del món per fer això. No és el millor porter del món perquè Jude toqui amb la dreta, toqui amb l'esquerra i sigui precís, sinó a l'hora d'interpretar quin és l'home lliure i amb qui ha de jugar. Per tant, ja que Ter Stegen és un dels grans valors futbolístics de l'equip, és concedir-li una responsabilitat alta, que és orientar la sortida de la pilota i el primer atac.
Allò que hem dit sempre, cony, si juga millor que els migcampistes, doncs Setién ho aplica.
Clar, a més, contra equips com el Getafe, que cada cop n'hi ha més, que pressionen tant a dalt, que et creen un contra un a tot el camp, i per tant, perquè ens entenguem, quan Ter Stegen ha de sortir des del darrere, no té cap home lliure. No? Tots els jugadors del Barça tenen una parella de ball. I, per tant, fer qualsevol passada té un risc. No? D'aquí, per començar, aquest matís, que per mi és inèdit, fins ara jo no ho havia vist, que el Barça repeteix, que és que quan la pilota serveix de porteria, no serveix Ter Stegen, serveix un central. Normalment tots els equips, el porter, si surt en curt, toca un central, i el central a vegades repeteix la passada. Algú ha pensat, doncs no cal repetir la passada, no? Perquè no comencem amb el central. Ahir, revisant el partit, m'hi vaig fixar que Ter Stegen primer agafa la pilota a ell i mira, i orienta cap on vol sortir. I depenent de com ho fa, li dona a Piqué o li dona a un tití, perquè sigui ell qui surti. Perquè si surt des de l'esquerra tindrà més fàcil una cosa, si surt des de la dreta una altra. Què passa? Que quan Ter Stegen té la pilota, hi ha aquest moment que probablement genera pausa, que és el que és tan nou, que és que s'atura el món. Per què? Perquè Ter Stegen espera que algun dels rivals faci algun moviment. Perquè si no el fes, si no el pot fer, doncs ell no actua. D'aquí que l'haguem vist conduir la pilota fins a fora de l'àrea en alguns partits. Perquè si ningú no es mou, doncs ell què fa? Intentar treure algú. I va caminant, i surt de l'àrea, amb la pilota conduïda molt lentament, perquè clar, si s'hi posa a córrer la pot perdre i li fan gol, eh? Vull dir, o una ensopegada genera això. I ho fa amb aquest punt de càlcul. Quan veu que algú es mou, vol dir que hi ha un home lliure i ha de detectar quin és. A partir d'aquí el Barça ja té la superioritat numèrica construïda. Una altra cosa és que el Barça a la primera pugui sortir o que el rival pugui generar una cobertura i un moviment que de cop i volta torni a equilibrar i la pilota torni a Ter Stegen. D'aquí hi ha aquest moment de pausa. Moment de pausa ho dic perquè al camp del Betis això va passar molt. I al camp del Betis hi havia molts xiulets quan Pau s'estava molta estona amb la pilota als peus, però Pau no era Ter Stegen. I això és el que busca el Barça, intentar tenir control des del darrere en una situació com aquesta, per explotar un dels teus valors. Perquè, com ahir parlàvem, si fos Pinto, que Pinto ho feia amb Guardiola, generava un estat de pànic, no? Perquè era un porter que li costava molt. Però que estem parlant de Ter Stegen. Jo crec que...
I no per això deixava de fer-ho.
Si exacte, era una convicció.
Ocasió, però si Guardiola li deia, noi, hem de sortir així, sortia...
El que passa és que sí que és veritat que en l'elecció, si tu no ho domines gaire i no confies en la teva habilitat, arrisques menys. I en el cas de Ter Stegen, arrisca molt, no? Hi ha hagut altres comentaris sobre... És que no era un problema de la sortida, era un problema que no s'avançava, no? Jo crec que aquí entrem en una altra fase, que és... l'equip està preparat per mantenir un ritme alt de joc durant quants minuts contra un equip que et ve a pessigar home a home durant tot el camp, que al minut 88 el Getafe la benzina no s'acaba... Jo tinc una resposta clara, no. Aleshores, el que crec que el Barça fa la segona part amb 2-0, i jo crec, insisteixo, que és una bona notícia, una bona notícia per competir en allò que ha de venir, és intentar amagar les teves limitacions i disfressar-les a través de l'especulació amb la pilota.
Recordo que fa dues setmanes contra el Llevant el Barça va decidir que canviava cops i vam estar a punt de llapar. Perquè l'equip està com està. Jo crec que això també ha d'intervenir a l'hora de... pensar si allò que veiem al marge que no
també,
ens agradi...
També et dic una cosa, útil. Estic convençut que si Suárez no estigués lesionat, això no passaria tant. Però perquè quan Messi mira al davant i veu un còmplice per ell de confiança, tiren endavant, sigui Suárez, sigui Neymar. Ara no hi és. I això fa que Messi fins i tot fos el que s'aturés, perquè jo crec que van prendre conscient de les seves possibilitats. I les seves possibilitats són: nosaltres podem marcar el ritme a través de la pilota. I amb 2-0 era més fàcil, amb 2-1 hi ha més nervis.
Vull escoltar l'Edu i aquesta exposició. Són les 8, ja tinc la Laura Rossell aquí, però ens concedirà 2 minuts de retard torquemadista. Hola, Laura, bona tarda.
Necessitaríem un marcador de temps afegit d'aquell i posar mira, dos.
El demanaré a direcció. A Edu, Ruth, enteneu els xiulets del públic dissabte?
Jo no. Primer perquè no entenc mai que una afició xiuli al seu equip. O sigui que sigui una situació molt, molt crítica, que no ho és de moment. I dos, perquè és una cosa bona pel joc del Barça. Al final és el que dèiem abans, és una virtut. Tens el millor porter del món en aquest sentit. Et genera superioritat, t'ajuda a superar la primera línia de pressió del rival, t'ajuda a tenir la pilota i que no la tinguin ells. Que la gent es posa nerviosa. Puc entendre que a vegades s'impacientin, però d'aquí a xiular l'equip al minut 25 de la primera part, massa...
Jo he parlat amb xiuladors.
Perquè ah, sí?
Sí,
molt bé.
Sí, perquè va coincidir, que va acabar el partit i al tercer temps el vaig sentir pel carrer. I just sortir de casa em vaig trobar uns que comentaven el partit i és que sempre patràs, sempre patràs. I em quedo amb la teoria aquesta última que deia el Ricard, perquè també el meu sogre també és dels que a la mitja part se'n volia anar a casa. I...
Però a mi això m'ha passat durant 2 anys i mig i no he xiulat.
Bé, però això ja és que un cadascú manifesta la seva
composició. Ningú et diu que s'han posat nerviosos per la sortida en curt de la pilota. Ningú. Tots et diuen perquè sempre cap enrere, sempre cap enrere. Jo crec que l'origen és aquesta primera sortida en curt, que la pilota va i torna, i ells tenen la sensació de que es juga cap enrere.
D'acord. Perdona, Ruth, deixa'm afegir una cosa. Es torna cap enrere no per caprici, sinó perquè hi ha un moment que tu tens superioritat numèrica, cada cop i volta torna a ser igualtat numèrica, i el jugador que té la pilota no pot passar. Quin és l'únic home lliure del Barça? El porter. Per tant, es torna cap enrere per trobar un racó de seguretat per tornar a construir.
Tu li trobes una explicació i els que hem practicat molts esports també, perquè en el bàsquet sempre és fixar un defensa, no?, per poder sortir la pilota. Has de fixar algú, perquè si no, no hi ha cap jugador lliure. Però entenc que l'afició que va allà i veu això es posa nerviosos i l'explicació que et donen no és en cap moment, no és que sortim en curt, no, és que sempre cap enrere.
Hi haurà molts nervis dissabte que ve. Ve el rival que juga més lluny de porteria de tota la Lliga. Tornarà a haver-hi xiulets i tornarà a haver-hi aplaudiments.
Això, si al Barça no li passa...
I dic una cosa, i espero que el Barça no es mogui ni un centímetre de la seva convicció. Ni un centímetre, perquè al final del partit ho va fer i no ho pot fer. Ha de tenir personalitat, aguantar i no moure's, encara que s'equivoqui, encara que perdi el partit, perquè qui perd les conviccions, aleshores sí que... I a més, el mes de febrer...
La Laura està interessadíssima en la sortida de pilota del Barça. Hem de preguntar...
Avui preguntàvem si els oients del Tot Costa entenien els xiulets al Camp Nou a l'equip i majoritàriament no. Un 81% no els entén, un 19% sí que els entén, que tranquil·lament podria ser la proporció del Camp Nou dissabte, perquè cal dir que en parlem molt dels xiulets, però que els xiulets se senten molt, i especialment en un estadi com el Camp Nou, que no és especialment calent.
No, no, totalment d'acord, eren minoritaris. El que passa és que Joan Lera Valverde no ha sentit un xiulet. No 200.
Cert.
Cap, zero. A mi em va cridar molt l'atenció, sobretot perquè, com ha explicat, ha raonat el Ricard, allò té un sentit. Que no és molt divertit? Segurament no. Però bé, és el que ha triat Setién i com a mínim li podríem donar...
I era un dia de molts socis, perquè per l'horari...
Sí, sí, no, hi ha molta gent, 80.000.
Vull dir que era un dia de molts socis, més que de turistes o d'aquestes coses.
Bé, doncs 80-20, segons la nostra audiència, són els que estan... no estan d'acord i sí haurien xiulat el que van veure dissabte al Camp Nou. Veurem què passa contra l'Eibar. Ricard, gràcies.
Adéu.